Arrels Musicals, un nou programa on a través de la música repassarem i reviurem part de la història del nostre país des de l'any 1965 fins a l'actualitat. Tots els dimecres de 7 a 8 del vespre.
Arrels Musicals, cada dimecres de 7 a 8 de la tarda amb Rafael García.
Bona tarda, bon dimecres, un dimecres més. Estem aquí, doncs, en el Arrels Musicals i continuem, doncs, repassant i viatjant i passejant per l'any 68. Dimecres passat vam acomiadar, doncs, els Arrels Musicals, aquesta primera part, i doncs que deien que el mateix any 68 ETA feia els primers atemptats amb víctimes mortals. Després també que Espanya va perdre, doncs, algunes de les darreres colònies, la Guinea Equatorial, el Fernando Po i Rio Muni. I el govern, doncs, també vam dir que havia aprovat el segon plan de desarrollo que fixava el salari mínim professional en 102 pessetes diaris, aproximadament 18 euros al mes, imagineu-se. I que el príncep Joan Carles va tenir el seu primer fill mascle. I això, doncs, situava, doncs, just darrere seu en una línia de successions de la corona, el príncep Felip de Borbó. Bé, doncs, això és el que vam parlar l'any dimecres passat, però avui ja continuant, ens endinsarem i diem que a favor, el fervor, volem dir, patriota dels espanyols, es va veure recompensat el 6 d'abril, quan Maciel es va imposar al Festival d'Eurovisió i va rentar el desaire que Joan Manel Serrat havia fet als organitzadors espanyols en voler cantar el La La La. Cantar en català, evidentment. Serrat ho volia cantar en català. En recompensa per la feina feta, Maciel va rebre de mans del dictador la insígnia de Isabel II. O sigui que la Maciel ho va cantar en castellà, exactament. I com que el d'això no el va voler cantar, doncs ara, mira, ell en contrapartida li va donar la insígnia de Isabel II a la Maciel. Tot va començar, doncs, en saber-se que Joan Manel Serrat havia acceptat cantar en castellà al festival de l'Eurovisió, representant Televisió Espanyola. O sigui que al revés de com se deia al principi. Això va provocar un gran desànim entre els impulsors dels 16 jutges. I, en fi, i la major part de la intel·lectualitat catalana antifranquista, doncs la seva decisió es va interpretar com una traïció als principis naturals del col·lectiu de practicar el monolingüisme com a resistència a les adversitats imposades per la dictadura. O sigui que va haver aquesta baralla, que si en català, que si castellà, que jo sí, que no. És clar, va haver aquesta pica baralla entre ells, i per això el Serrat va marxar i es va dissoldre tot això. Que quedi ben clar, doncs, que ell volia cantar en català i no li van acceptar. En fi, diu, doncs, que a la seu Edigsa, l'editora que publicava els seus discos en català i a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona, cada dia es rebien paquets amb discos trencats. Es rebien paquets de discos trencats de Serrat en senyal de protesta dels fans indignats. La polèmica era el carrer i els diaris. El locutor Salvador Escamilla i l'actriu Núria Espert va defensar l'opció lingüística de Serrat, que condemnaven milers de catalans. L'allunyament de Serrat de les posicions ideològiques dels 16 jutges gairebé va paralitzar l'activitat col·lectiva del grup, que es va anar defensant i desfent lentament com a nucli, tot i que els integrants més professionalitzats van continuar la seva trajectòria. En fi, ja ho veieu, piques baralles, ganivateus, que si aquí, que si no. Bueno, de tot això aquí, doncs ara tenim a la cua de cantants a Xesco Boix i els Sapastres. És clar, després de tot això, ells deien, no serem moguts. La música i el text és d'Espirituals Negres i l'adaptació del text és de Xesco Boix. Diem, doncs, que Xesco Boix va ser un dels impulsors del grup de folk. Va passar un temps vivint als Estats Units, on va amarar-se de les cançons de Woodgate, Peter Sellers i, en general, del folk nord-americà. També va prestar atenció a les Espirituals Negres, algunes de les quals va adaptar al català. No serem moguts va ser una de les més populars de l'època. I deia, no serem moguts. No serem i no serem moguts. Igual que el pi a prop de la ribera, no serem moguts. Sí, pues sí, va haver molt en renou i no eren moguts, no van voler ser moguts. En fi, continuem dient que, doncs, que precisament per això, al març d'aquell any, Serrat va enviar una carta al director general de Radio Televisió Espanyola en què va demanar de representar a Espanya al festival, cantant l'Al·la en català. Quedem ben clar, eh? En català. Televisió Espanyola va fer pública una nota lamentant que Serrat hagués provat de donar un sentit polític a la seva participació en el festival i li va retirar la representació. Mentre que destacades personalitats i els mitjans de comunicació afins al règim condemnaven l'actitud del cantant. Serrat se niega a cantar en su lengua materna, va titular Solidaridad Nacional, diari barceloní del moviment. Macià, doncs, va substituir a Serrat i va guanyar el festival. Llavors, Serrat va tornar als escenaris acompanyant només el piano per Tete Montoliu. I el desembre va triomfar al Palau de la Música Catalana. Tot i així, aquell mateix any, Serrat va començar a interpretar cançons en castellà. L'editora Novola, Zafiro, va publicar-li els tres primers senzills. En aquest idioma, doncs. El primer de tots, que conté el Tirititero i Poema d'amor, el va signar amb el nom de Joan Manel Serrat, cosa que va corregir a partir del segon, en el qual va incloure l'Alalà i Mis Gaviotas. El mateix any va publicar l'LP Cançons Tradicionals, arranjades per Antoni Ros Marbà, i va tenir la seva primera experiència cinematogràfica, Palabras de amor, d'Antoni Ribes. La pel·lícula es basava en un guió cinematogràfic escrit a partir del llibre Tren de matinada. Tren de matinada, volem dir, de Jaume Piques, un dels treballadors incansables de la cançó. I ara que tenim aquí a Pau Riba, que altres vegades allà l'hem sentit, que és membre del grup, Pau Riba cantava una cançó molt senzilla, Noia de porcelana, de porcellana, volem dir. El text i la música és d'ell, de Pau Riba. La cançó més coneguda de Pau Riba. Si la primera vegada que s'escolta no es posa atenció a la lletra, ens pot fer pensar que es tracta d'un tema d'amor. Res més lluny de la realitat. Sota una aparença de fragilitat, Noia de porcellana retrata en crueldat una noia sense sentiments. I diu, Noia de porcellana, buscava una ànima dintre teu, i això era com buscar papallones blanques damunt la neu.
tancat sota d'una campana que sona dolça i és de cristall. Noia de porcelana, buscava llum en la teva pell i això era com buscar papallones d'aire allà on bufa el vent. Noia de porcelana, tens la mirada ben transparent, la pell de cel·lofana i la carn translúcida i repel·lent. Noia de porcelana, què vols que et doni no donant res? Ets freda i inhumana, et preocupes de 5 a 7.
Bé, doncs, continuem després d'escoltar Pau Riba amb aquesta Noia de porcellana, una cançoneta molt suau, però té els seus intríngulis. Direm, doncs, que a París es va efectuar el primer trasplantament de cor a Europa, mentre que a San Francisco un pacient va ser connectat durant 60 hores a un cor artificial fins que es va trobar un donant. A Madrid, Cristóbal Martínez Bordiu també va intentar fer un trasplantament de cor, però el pacient només va sobreviure 72 hores. Una de les estrenes més interessants de l'any va ser 2001, Una odissea a l'espai, de Stanley Kubrick, una pel·lícula de ciència-ficció basada en el llibre d'Arthur C. Clarke sobre el futur de la humanitat. La llista d'estrenes de 1968, però, va deixar títols inolvidables com La semilla del diablo, Funny Girl, El guateque, El planeta de simis, La nit dels morts vivents, El nadador, Teorema i Besos robados. Mentre que a Espanya es produïen les pel·lícules com ¿Cómo está el servicio?, i El padre Copillas. No, El padre Copillas. En l'àmbit literari, a Catalunya es va convocar per primera vegada el Premi Prudenci Bertrana, que va guanyar Manuel de Pedrolo amb Estat de decepció. I Maria Aurèlia Campmany va obtenir el Premi Sant Jordi amb el llibre Un lloc entre els morts. A València es va fundar Edicions 3 i 4. Edicions 3 i 4. L'editorial que va impulsar Eliseu Climent. Bé, doncs, aquí tenim ara Dolors Lafitte amb Els vells. El text i música és de Jacques Brel i l'adaptació del text és de Josep Maria Espinàs. Una cançó de Jacques Brel, adaptada al català per Josep Maria Espinàs. Combina aquesta cançó una evocació tendra de la bellesa amb un cert punt de duresa a través del retrat d'una parella en l'última etapa de la seva vida. En bona mesura, aquesta cançó va inspirar Els vells abans de Joan Manuel Serrat. I diu Els vells no parlen mai, o parlen molt poquet. Moven el cap, només moven el cap. No tenen il·lusions i són pobres per més que tinguin molts diners.
Els vells no parlen mai, o parlen molt poquet, movent el cap només. No tenen il·lusions i són pobres per més que tinguin molts diners. On viuen i fa olor de til·la i poniol i de perfums estranys. Els vells de la ciutat són com els vells de camp quan ja han viscut molts anys. D'haver massa rigut, sovint trenquen la veu quan parlen de l'ahir. D'haver massa plorat, les llàgrimes als ulls volen sortir. I si tremolen és quan veuen envellir aquell rellotge gran que remuga el saló, que diu sí, que diu no, que els diu vaig esperar. Els vells somien poc, els pianos són tancats i els llibres oblidats. El gat es va morir i el vi dolç del diumenge ja no els torna rosats. Els vells es mouen poc i el món on es belluguen es fa petit, petit. Del llit a la finestra, del llit a la butaca i ja del llit al llit. I quan van pel carrer ben agafats del braç amb caminada vells, és per seguir el solet l'enterrament d'algú més vell encara que ells. I oblidar si pot ser per tot una hora al matí aquell rellotge gran que remuga el saló, que diu sí, que diu no, que els diu vaig esperar. Els vells no moren pas, un dia els ve la son i dormen llargament. Ell s'agafa les mans, els fa por perdre's, però s'acaben perdent. I el que queda vivint, el millor, el pitjor, el dolç o el geniu, com sigui, és ben segur que el que queda dels dos es declara vençut. Potser un dia el veureu, o la veureu potser, seient al balancí, tot respirant baixet i demanant perdó d'estar-se encara aquí, sentint sense cap por enmig de la foscor aquell rellotge gran que remuga el saló, que diu sí, que diu no, que els diu vaig esperant. Que remuga el saló, que diu sí, que diu no, que ens diu que està esperant.
Bé, després d'escoltar aquí a la Dolors Lafitte, amb els vells, explicaré ja per anar ja a acabar la primera part i anar a la segona, una anècdota, bueno, una notícia que va sortir aquells anys, l'any 68, de les joguines de l'època. Diu que Nancy ha nascut una estrella. L'any 1968 va sortir al mercat una nova joguina, la Nancy, que va encetar una nova generació de nines. Va substituir la Mariquita Pérez, una nina rígida i cabells aspres que no resistia l'aigua. La Nancy va néixer de plàstic i era més flexible, articulada, estilitzada i femenina que la seva predecessora, i a més es podia mullar. El seu creador va ser Tino Juan, que la va dotar doncs, de 42 centímetres d'alçada i de cabells llargs i rossos, que han pentinat diverses generacions de nenes. Aquest mateix any es va comercialitzar el Madelman, un ninot pensat pels nens. I amb això doncs, donem pas al petit descans que farem, perquè després reprendrem amb les biografies dels cantautors del llibre de l'Espriu. Bé, tothom recordeu, no?, la Nancy, la gent de la meva generació. Fins després, un petit descans i tornem.